Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues, desaccelerar i aturar-se, però no només des de la vida interior o la pregària, que també, sinó a través de l'ajuda a la persona necessitada i sovint desesperada, com va fer el bon samarità. Aquesta és la principal recepta del Papa en el seu missatge per a la Quaresma, que s'acaba de fer públic. Aquest temps, que començarà el proper 14 de febrer, dimecres de cendra, són 40 dies per a la conversió i per a l'alliberament de les cadenes que encara ens empresonen, segons diu Francesc, a cadascú i també com a societat. Aquest és el nostre tema de portada, però abans del sumari amb altres notícies d'aquest dijous 1 de febrer, memòria de Santa Brígida de Kildare. Donarem un petit cop d'ull tot seguit a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Com sempre, Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
Els principals sindicats agrícoles francesos han anunciat la fi dels bloqueigs a les carreteres després que l'Elisi hagi proposat aquest dijous un paquet d'ajudes per 150 milions d'euros al sector. El president de Joves Agricultors, Arnau Guillot, ha assenyalat en roda de premsa que, vist l'anunciat, feien una crida a suspendre els bloqueigs i a iniciar una nova forma de mobilització en prefectures i ministeris. Altres organitzacions preveuen insuficients les mesures i aposten per mantenir l'aturada. Més temes. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència autoritza la compra per part del fons d'inversió britànic Zegona de Vodafone. L'operació es va anunciar l'octubre després d'un acord entre les dues empreses perquè el fons britànic adquirís el 100% de la filial espanyola de l'operadora per 5.000 milions d'euros. Tres mesos després de l'anunci, l'organisme aprova l'operació en primera fase perquè no aprecia riscos per la competència. I Josep Santacana, exmarit de l'extenista Arantxa Sánchez Vicario, recorrerà la seva condemna d'ocultació de béns. Santacana ha demanat anul·lar la seva condemna de 3 anys i 3 mesos de presó per un delicte d'alçament de béns en haver ocultat el seu patrimoni per evitar pagar 7,5 milions d'euros al Banc de Luxemburg. En el recurs al·lega que va veure vulnerat el seu dret a la defensa i a un procediment amb totes les garanties a causa de l'acord entre la Fiscalia i Vicario, on el responsabilitzaven només a ell de tot plegat, assenyalant-lo com l'únic encarregat de gestionar el patrimoni.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que els bisbes espanyols crearan una comissió d'arbitratge i una altra de baremació econòmica per a les denúncies presentades a les oficines de protecció de menors i que per diversos motius no tinguin recorregut judicial. Ho ha anunciat el portaveu de la Conferència Episcopal, entre altres temes, després de la reunió de la comissió permanent. I el salesià Miquel Àngel Calàbia, rector de la parròquia de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat, ha explicat a Ràdio Estel que la congregació i la família salesiana treballen sempre per encomanar la valentia i l'alegria del seu fundador. Ho ha comentat amb motiu de la festa de Sant Joan Bosco celebrada aquest dimecres. Després del bloc informatiu entrevistarem avui Maria de los Ángeles Maeso, religiosa franciscana dels Sagrats Cors i col·laboradora de la delegació diocesana per a la vida consagrada de Barcelona. Amb ella presentarem la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra aquest divendres, festa de la Candelera, com cada 2 de febrer. I és dijous, Dia d'Economia en Valors, amb Salvador Aragonès. Ens acompanyarà en aquesta ocasió Carles Vicente, responsable d'organització del sindicat Unió de Pagesos. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions avui novament de l'Àngel Martínez a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i del Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. L'actualitat social i religiosa cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
El Papa fa una crida general a desaccelerar i aturar-se durant el temps de Quaresma que començarà el proper 14 de febrer, dimecres de cendra. Ho diu en el missatge per a la Quaresma d'aquest any, fet públic aquest dijous i titulat A través del desert, Déu ens guia a la llibertat. Francesc assegura que els 40 dies de preparació per a la Pasqua són un temps de conversió i de llibertat. En els primers punts, el pontífex assegura que, de la mateixa manera que Israel porta encara Egipte a dins en el desert, també avui el poble de Déu porta a l'interior lligams opressors que ha de decidir abandonar. afirma que això passa quan ens falta esperança i caminem per la vida sense una terra promesa cap a la qual puguem encaminar-nos tots junts. El Sant Pare destaca que la Quaresma és temps de gràcia en què el desert torna a ser el lloc del primer amor, i afegeix que Déu educa el seu poble perquè abandoni les seves esclavituds i experimenti el pas de la mort a la vida com un enamorat que atreu i xiu-xiueja paraules d'amor fins al cor.
El bisbe de Roma explica en aquest missatge que perquè aquest temps sigui concret, el primer pas és voler veure la realitat, alhora que recorda que també avui arriba fins al cel el crit de moltíssims germans i germanes oprimits. Davant aquest panorama, el papa anima tothom a preguntar-se si aquest crit també ens arriba, ens sacseja i ens colpeix. Igualment, lamenta que molts factors ens allunyen els uns dels altres fins al punt que ens neguen la fraternitat que ens uneix des de l'origen. En un fragment concret, Francesc recorda el viatge a Lampedusa el juliol del 2013, una estada en què va preguntar cadascú on és i on és el seu germà. El pontífex afirma que aquest camí de la Quaresma serà concret si, en escoltar aquestes dues preguntes, tots confessem que seguim sota el domini del faraó, que ens deixa esgotats i ens fa ser insensibles. Es refereix així al que qualifica de model de creixement que ens divideix, que ens roba el futur i que ha contaminat la terra, l'aire i l'aigua, però també les ànimes.
En una visió més positiva, el Sant Pare diu que el testimoni de molts germans bisbes i d'un gran nombre dels qui treballen per la pau i la justícia confirma cada cop més que allò que cal denunciar és un dèficit d'esperança, un impediment per somiar, un crit mut, afegeix, que arriba fins al cel i sacseja el cor de Déu. Afegeix en aquesta línia també que s'assembla a aquella enyorança per l'esclavitud que paralitza Israel al desert i que li impedeix avançar. D'altra banda, com cada any, el bisbe de Roma recorda que Quaresma significa temps de conversió i temps de llibertat, un període de 40 dies en què Jesús estarà davant de nosaltres i amb nosaltres, i que és el fill encarnat. A més, explica que el desert és l'espai en què la nostra llibertat pot madurar en una decisió personal de no tornar a caure en l'esclavatge.
El papa assegura també que durant la Quaresma trobem nous criteris de judici i una comunitat amb la qual podem iniciar un camí que mai abans havíem recorregut. Igualment, afegeix que en aquest temps fins a la Pasqua actuar és també aturar-se en la pregària per acollir la paraula de Déu, però també com el samarità que s'atura davant del germà ferit. Francesc conclou que l'amor a Déu i als altres és un únic amor i que per aquest motiu la pregària, l'almoina i el dejuni no són tres exercicis independents, sinó un únic moviment d'obertura de buidar-se. Aquesta reflexió porta el pontífex a animar tots els creients a desaccelerar i aturar-se, com també a tenir molt present que la dimensió contemplativa de la vida, que la Quaresma ens farà redescobrir, mobilitzarà noves energies.
Finalment, el Sant Pare assegura que davant de la presència de Déu tots ens convertim en germanes i germans i percebem els altres amb nova intensitat perquè, en lloc d'amenaces i enemics, hi trobem companyes i companys de viatge en el que constitueix el somni de Déu, la terra promesa cap a la qual anem quan sortim de l'esclavitud. Finalment, el bisbe de Roma invita totes les comunitats cristianes a oferir als seus fidels moments per reflexionar sobre els estils de vida, com també a donar-se temps per verificar la presència d'aquests estils al barri i a la contribució per millorar-lo.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió. Els bisbes espanyols crearan una comissió d'arbitratge i una altra de baremació econòmica per a les denúncies presentades a les oficines de protecció de menors i que per diversos motius no tinguin recorregut judicial en els àmbits civil, canònic o penal. Les comissions estan previstes en el Pla de Reparació Integral a les Víctimes d'Abusos Sexuals en l'àmbit eclesiàstic que ha presentat el Servei de Coordinació i Assessorament de les Oficines per a la Protecció de Menors. Aquest Pla de Reparació Integral, que haurà de ser ratificat en la propera plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, vol evitar que els casos d'abusos a menors es tornin a repetir alhora que planteja com oferir a les víctimes una reparació integral i adequada, donant resposta a la demanda que cada cas particular requereixi. La creació de la comissió d'arbitratge l'ha donada a conèixer aquest dijous al matí Francisco César García Magán, secretari general i portaveu de l'Episcopat, durant la roda de premsa informativa sobre la reunió de la comissió permanent que s'ha fet entre aquest dimarts i aquest dimecres.
Esa reparación económica para todos los, para quienes las pidan, bueno, pues serán efectivas en el estudio que caso por caso caso por caso, hará esa comisión nacional de arbitraje según le vayan presentando las comisiones de protección al menor diocesanas. O sea, las comisiones de protección al menor diocesanas, cuando la víctima pida esa reparación económica que no es susceptible de que se realice por sentencia judicial, entonces estudia y estudiará y se efectuará.
García Magán ha explicat que el perfil dels membres de la comissió és el d'experts reconeguts amb una pluralitat de procedències de l'àmbit jurídic, civil, canònic, espiritual, de la medicina i de la psicologia, entre d'altres. També s'ha presentat l'últim informe actualitzat de Paradar Luz, que integra les aportacions i recomanacions de l'informe del Defensor del Poble i del de l'Auditoria, elaborat a petició dels mateixos bisbes pel despatx de Cremades Calvo Sotelo, lliurat formalment a l'Episcopat Espanyol al desembre. Per la seva banda, segons ha explicat també García Magán, el president de la Subcomissió Episcopal per als Seminaris, Jesús Vidal, ha presentat a aquesta comissió permanent el treball fet sobre el document Criteris per a l'actualització de la formació sacerdotal inicial als seminaris majors de les esglésies particulars a Espanya. Recordem que aquest escrit va ser rebut a la reunió de l'Episcopat que es va fer el 28 de novembre a Roma amb el Papa Francesc i amb el dicasteri per al clergat. Els bisbes han acordat ara la constitució d'una comissió formada per 8 rectors de diferents seminaris, entre ells el de Barcelona, Salvador Bacardit, per treballar conjuntament aquest tema. Sobre aquesta qüestió també es farà una enquesta a tots els bisbes. Ho ha explicat així el secretari general i portaveu.
Monseñor Jesús Vidal ha presentado un esquema de trabajo con unas preguntas, entonces todavía es algo que está in fieri, o sea, que se está haciendo. Y en la plenaria, cuando se recaben los datos de esa encuesta, ahora de momento esa comisión que es solo de rectores, de 8 rectores, para que le ayuden en este trabajo inicial. Luego, cuando se concrete lo que esa comisión pues nos presente y que sea aprobada, tendremos ya más amplitud. Hay 8. Están los rectores de los seminarios mayores de Barcelona, Burgos, Cartagena, Murcia, Madrid, Pamplona, Sevilla, Toledo y Valencia.
També s'ha anunciat que es presentarà a la plenària del març el document titulat Comunitats acollidores i missioneres, exhortació pastoral sobre la identitat i marc de la pastoral amb migrants, redactat per la Subcomissió Episcopal per a les Migracions i la Mobilitat Humana i que compta també amb les aportacions dels bisbes de la Subcomissió per a l'Acció Caritativa i Social. En la propera plenària, del 4 al 8 de març concretament, es renovaran, recordem-ho, tots els càrrecs de la Conferència Episcopal tret del de secretari general, que té un mandat de 5 anys. A més, els bisbes espanyols mostren el seu suport al Papa Francesc després de la repercussió que ha tingut la declaració Fiducia Supplicans, que avala les benediccions a parelles irregulars, incloent-hi les del mateix sexe. César García Magán ha destacat que es tracta d'un suport incondicional, encara que l'Episcopat espanyol no comenti mai els documents de la Santa Seu.
Yo creo que cuando hablamos que nos unimos a su magisterio, cuando hablamos que agradecemos las enseñanzas al pueblo de Dios, que bueno, pues quieren actualizar, que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres, pues bueno, ahí está el mensaje de la permanente. No se ha querido entrar porque, como les dije en noviembre, bueno, ante un documento de la Santa Sede no comentamos, sino que se acepta, lo acogemos en ese espíritu que hemos dicho de comunión con el Santo Padre.
En aquesta roda de premsa de la Comissió Permanent, el secretari general ha expressat el suport de l'Episcopat al Sant Pare i ho ha fet també llegint un comunicat en què demana per ell i les seves intencions. García Magán ha recordat que allà on es troba Pere hi ha l'Església.
Donde está Pedro, el sucesor de Pedro, está la Iglesia. Y no hay Iglesia de Jesucristo al margen de Pedro, y mucho menos contra Pedro. Y eso es evidente, ya lo comentamos en la última rueda de prensa, después de la plenaria de noviembre. Pero les voy a dar lectura a esta breve nota que hemos aprobado en la Comisión Permanente. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española expresa su profunda comunión eclesial y adhesión al Santo Padre Francisco, sucesor del apóstol Pedro, así como a su magisterio como pastor de la Iglesia Universal.
A més, la Conferència Episcopal agraeix al Papa els seus ensenyaments al poble de Déu i també el portaveu dels bisbes ha afegit que davant d'un document de la Santa Seu la Conferència Episcopal no pot fer cap comentari. En aquesta línia reitera que la declaració s'accepta i s'acull, com hem sentit abans, en referència a la Fiducia Supplicans.
Certament que una línia força és la gran personalitat humana que tenia Don Bosco.
Sentíem ja Miquel Àngel Calàbia perquè hem de parlar de la festa de Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians, que es va viure aquest dimecres com cada 31 de gener entre tota la família salesiana. Des de les primeres setmanes de gener, els col·legis posen en marxa moltes iniciatives i organitzen nombroses activitats amb motiu de la festa. El salesià Miquel Àngel Calàbia, rector de la parròquia de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat, ha explicat a Ràdio Estel que la congregació treballa per encomanar a tothom la valentia i l'alegria del seu fundador.
Certament que una línia força és la gran personalitat humana que tenia Don Bosco. Una personalitat amb moltes qualitats, fruit, pues bueno, del seu caràcter, del seu ADN, però també de la formació en contacte amb la realitat social i la realitat dels joves. I també de la gran capacitat de fer activitats i assumir els rics en un context socioreligiós i cultural complicat.
A Espanya hi ha 768 salesians distribuïts entre 122 comunitats religioses, mentre que les salesianes, filles de Maria Auxiliadora, en són 521 i compten amb 50 cases. Com cada any, el rector major dels salesians, el cardenal Ángel Fernández Artime, proposa un tema sobre el qual es pugui aprofundir en aquest temps. Per aquest 2024 és el somni, que fa somiar un cor que transforma els llops en anyells. I és que es compleixen enguany tot just 200 anys d'aquell somni de Sant Joan Bosco.
Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Breument, un parell de punts més. El documental Cristianos ha rebut 6 candidatures als Premis Goya 2024. Aquesta producció, feta per l'Institut Seu d'Estudis Històrics i la Fundació Ignacio Larramendi, és el resultat de 10 anys de treball, en què el seu director, Fernando de Haro, ha viatjat per diversos països del món, com ara Egipte, el Pakistan, Nigèria o Israel, entre d'altres. En cadascun d'aquests territoris s'han recollit testimonis de les víctimes de la manca de llibertat religiosa per visibilitzar la persecució dels cristians arreu del món. I el papa ha anomenat secretari general de la Secretaria per a l'Economia de la Santa Seu el gallec Benjamín Estevez de Cominges, que havia estat fins ara delegat per a l'administració del dicasteri per a l'evangelització. A més, recordem que l'actual ministre d'Economia, així es diu, del Vaticà, és el laic, també espanyol, Maximino Caballero Ledo, de Badajoz, concretament. El nou secretari general és enginyer de telecomunicacions per la Universitat de Vigo i també per la Universitat Catòlica Van Leuven a Bèlgica. Des del 2011 fins a la seva incorporació a Comillas el 2013, Estevez era el director de desenvolupament del grup Multiassistència. Des del 2004 és membre també del Meet Club of Spain i entre el 2004 i el 2011 va ser membre de la junta directiva de l'Associació de Becaris de la Fundació Barrier de la Maza.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Se celebra aquest divendres, festa de la presentació del Senyor, o la Candelera, com cada 2 de febrer, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Enguany, la 28a edició, amb el lema «Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat», una frase del Salm 39. La jornada recorda el do per a l'Església i per al món de les persones consagrades en la riquesa de maneres i carismes inspirats tots per l'Esperit Sant a través de l'escolta i el discerniment comunitari. Ho destaquen així els bisbes de la Comissió per a la Vida Consagrada en el seu missatge per aquest dia, un text en què inclouen en el lema de la jornada la pregària evangèlica amb l'actitud del qui està segur que ha estat cridat per Déu. Subratllen que així la persona consagrada pot dir amb plena consciència i llibertat aquí estic. Saludem la franciscana dels Sagrats Cors, Maria de los Ángeles Maeso, que forma part també de la Delegació per a la Vida Consagrada de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Germana Maria de los Ángeles, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, molt bona tarda.
Moltes felicitats i moltes gràcies. Bé, com viu vostè i com viuen les consagrades en general la Jornada Mundial de la Vida Consagrada des de la seva realitat concreta i d'acord, no?, amb tots els qui tenen aquesta opció de vida?
Certament és un moment, és una jornada d'alegria, és una jornada de joia, perquè és Silveren el que és més pregon de nosaltres, aquesta dedicació al Senyor, però més encara perquè és el Senyor el que un dia, però cada moment va dient, vine, i nosaltres podem dir, aquí estic, Senyor, el que tu vulguis, faci la teva voluntat.
Clar, és una opció des del convenciment, no?, que és una crida de Déu. Ja no és només una tria que es fa entre moltes opcions.
Exactament. És un convenciment de que el Senyor, merescudament, perquè l'ha volgut, t'ha cridat aquesta opció possible de la vida. Certament que el Senyor a tots ens crida alguna cosa, a tots els cristians, a totes les persones, totes les persones i a tots els cristians són batejats, ens crida a tots. Però aquesta opció possible de dedicar tota la vida al Senyor no porta només que a l'alegria. Certament que moments durs o de dificultat o de socials o de congregació o el que sigui, però en el conjunt, en el resum, és un moment de gos que no vivim sols. Vivim en companyia de les comunitats, de les altres consagrats, de l'Església, dels bisbes, és una jornada al que diem a tots. Mireu, el Senyor t'estima, el Senyor t'estima molt. I això el que voldríem transparentar en la nostra vida. Aquest convenciment de que el Senyor et crida, et cuida, t'estima, no?
Sí, sí.
Sí.
I t'estima i no és aïllat, aquest amor, certament.
No és aïllat.
Exacte.
És a tots nosaltres. És a tots nosaltres.
Molt bé.
Que és un camí, que el mateix certament, el que s'ha marcat el camí.
Sí, sí.
I Maria, la seva mare, l'ha seguit perfectament. És un nom perfecte per tots nosaltres, no? Aquesta, com li ha fet? Aquesta ternura, aquesta senzillesa.
Entre altres celebracions i entre altres actes, es viurà aquest divendres, a partir d'un quart de vuit del vespre, a la Catedral de Barcelona, la missa que organitzen la Delegació per a la Vida Consagrada i també la Unió de Religiosos de Catalunya, la URC, que té seu a Barcelona. És la missa que transmet cada dia a Ràdio Estel i demà també a un quart de vuit del vespre. Què s'hi viurà, a grans trets?
A grans trets és aquesta... es permetrà d'encontrar diferents carismes en l'Església, diferents crides del Senyor, ajuntar-nos a les persones del poble de Déu i de demanar de fer una acció de gràcies al Senyor per a la nostra vida, però el que podem fer amb les altres persones, aquesta dedicació al proisme i encara més també per dir-les pregueu per nosaltres, som persones dèbils com el qualsevol i per respondre al Senyor necessitem l'ajuda del Senyor i l'ajuda dels germans que preguen per nosaltres.
Hi haurà unes paraules abans de la litúrgia de la paraula pronunciades per Susana García de l'Àlamo, provincial de les Carmelites de Sant Josep i presidenta des de fa uns mesos de la Unió de Religiosos de Catalunya, i després tots, també amb la benedicció de les candeles, mostrant aquesta llum, no?, que porta els consagrats a renovar el seu compromís.
Sí, renovar el compromís, i tots junts renovem el nostre compromís. Som molts també els preveres que són religiosos que participen en la celebració. És una... i tots junts, entorn a l'Eucaristia, renovem el nostre compromís, un compromís de llibertat. Som religiosos, la nostra resposta és autènticament perquè el Senyor s'estima, li volem estimar a ell, com en totes les facetes de la nostra vida.
Finalment hem de dir que es fa des d'aquest mateix dijous i fins diumenge a Roma, una trobada mundial de preparació per al jubileu de l'any vinent, una preparació dels consagrats i consagrades, a més una representació, em sembla, que de 4 d'una 60 de països, en total.
Sí, de més de 60 països. Un religiós, una religiosa, una persona de l'Institut de Vida Consagrada i de l'Ordre
de les Verges.
De les Verges. I 4 representants per país. És una representació, no sultant, no, perquè és una representació universal, en el sentit de que són molts països, sinó perquè això representa que tota l'Església vivim en comú aquest seguiment al Senyor.
No, doncs, enhorabona, també perquè aquesta preparació del jubileu, des d'aquesta representació a Roma aquests 4 dies, sigui també un impuls per a tots els consagrats i les consagrades.
El senyor, el papa per al jubileu, que serà el propi el mes d'octubre, durant el jubileu haurà diferents persones, grups...
Que celebraran per caps de setmana diversos diferents jubileus. També hi haurà el dels diaques al febrer, ho podem avançar, i el dels consagrats el 21 al 23 d'octubre, no? Dèiem?
Sí. I aquesta matís que els ha donat el papa de sempre, peregrinos de l'esperança des de la pau, però aquesta pau que el Senyor es porta a dins per la seva misericòrdia estarà amb ell.
Doncs moltes gràcies, germana Maria de Los Ángeles Maeso, de les Franciscanes dels Sagrats Cors. Que vagi molt bé, també enhorabona per aquesta nova llar Benet XVI de l'obra del Nen Déu, inaugurada ja fa unes quantes setmanes, ja en vam parlar. Que vagi bé la jornada d'aquest divendres, d'aquest 2 de febrer. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé, molt bona tarda.
Arriba ja de seguida l'Economia en Valors.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Tres minuts i seran 6:45. Arriba el moment de l'Economia en valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinat per la Fundació La Caixa. Com que és dijous, tenim amb nosaltres el periodista Salvador Aragonès. Salvador, bona tarda.
Salutacions a tots els que fan el programa, que sou una màquina de fer...
Gràcies.
De fer ràdio.
Fem el que podem i molt contents de fer ràdio, això sí, ens encanta. Bé, tenim avui la participació de Carles Vicente, responsable d'organització del sindicat Unió de Pagesos. Ens parlarà de temes que ens situen en les dificultats que pateix aquest col·lectiu, oi, Salvador?
Sí, aquest col·lectiu està sofrint. Ara ho veiem, totes les manifestacions que hi ha arreu d'Europa, Portugal, Espanya, Itàlia, França, en fi, Bèlgica, tot Europa, no? Uh-huh. I Alemanya. Demà hi ha una reunió entre els agricultors espanyols i el ministre d'Agricultura a Madrid. El dia 13 hi ha una manifestació de la Unió de Pagesos amb tractorades a Catalunya i després una gran manifestació a Madrid. Precisament ahir la Unió Europea va decidir permetre als agricultors de la Unió Europea una exempció d'un any a determinades normes agrícoles contingudes en el PAC, el Pacte Agrícola Comú, i d'aquesta manera apaivagar una mica les demandes dels pagesos de la Unió.
Doncs saludem ja uns breus moments Carles Vicente, responsable d'organització d'Unió de Pagesos. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, la sequera és avui, entre d'altres, el principal problema també de l'agricultura i dels agricultors, dels pagesos, avui. Molts no poden plantar blat, per exemple, perquè els hi manca l'aigua. Els pantans s'han assecat, i també els pous. Els productes del camp surten escarrancits per manca d'aigua. Senyor Carles Vicente, què cal fer ara? Què es pot fer?
Bueno, ara poder fer pues, poca cosa, perquè quan depèn del temps que plogui i de poder emmagatzemar, pues ara hem d'esperar que plogui. El que passa és que, clar, és una obvietat. Ara dir que ens hem de preparar millor del que ens hem de fer, perquè això ens va passar el 2008 i sí que vam fer algunes preparacions, però insuficients. Per tant, quan hagi passat, ens hi haurem de ficar. I ara, intentar que el sector agrari i ramader de Catalunya, que està patint molt, no acabi defallint i perdem molts actius, perquè el que no ens podem permetre al camp català és perdre actius, gent que vulgui treballar la terra, perquè no n'hi ha.
Sí, sí. Carles Vicente, pel que fa a la sequera, Unió de Pagesos reclama a l'administració que pagui els ajuts compromesos per la sequera de l'any passat en el sector de cereals i herbacis perquè la pagesia pugui assumir els costos de la llavor, el gasoil, l'aplicació d'objeccions d'ejeccions a la fertilització del sòl i la sembra, tot i les dificultats de la sequera i els danys de fauna.
Bé, tot això, vull dir que ho demanem, vull dir, cert és que l'administració catalana és una de les úniques administracions a nivell de l'estat espanyol que ha ficat recursos damunt de la taula per la pagesia. Insuficient, segurament, i no a tothom, però intentant fer tot el que s'ha pogut i així nosaltres ho hem lluitat. I segurament, per desgràcia, no s'haurà contentat tothom. Uh-huh. I el 24 i el 23, el que no podem fer és que aquestes ajudes que s'han de ser tramitades i han de ser en papers, entenem que tot és feny, l'administració va molt apretada, però també l'administració ha d'entendre que el pagès va molt apretat. Per tant, continuar treballant i ser vigilant el més possible per tal de que tinguin justament aquesta liquiditat per poder afrontar, que molts d'ells ja ho han fet, aquesta collita que ja podem visualitzar com que pinta que no serà una molt bona collita i en molts dels casos que no tinguem pèrdues importants.
I veient el que està passant, pensa vostè que pot haver-hi en un canvi en els conreus tradicionals o és simplement una situació que passa cada cert temps, cada X anys i les coses tornaran com sempre, senyor Carles Vicente?
Jo crec que un canvi en els conreus tradicionals és, vull dir, a vegades se diu, no? El canvi climàtic ens farà fer vinya a la muntanya i altres coses a la plana. Mm-hmm. Jo crec que el que hem de fer és a garantir aquestes èpoques de l'any que seran més llargues i prolongades de sequeres. Per tant, no és un canvi de comportament, sí que tindrem calors més altes, però el que tindrem és èpoques més seques i èpoques més curtes de pluja, per tant, magatzematge, optimització de l'aigua, més regadius allà on se puguin fer, però no fer regadius per fer dotacions planes, per fer transformacions com s'estan fent fins ara, sinó regadius perquè la gent quedi fixada al territori. Està clar que no podem fer regadius públics perquè acabin sent per un fons d'inversió que acabin invertint i fent blat de moro o fent alguna cosa. El regadiu ha de ser per la pagesia del territori, el més proper al territori, vivint al territori, i per això hi destinarem diners públics i per això caldrà destinar-n'hi més. Per tant, no menys regadius, sinó més, però molt més sostenibles i molt més eficients i pensant en fixar-nos en territori, perquè és el gran repte, fixar la gent al territori.
Sí.
Però creieu que el canvi climàtic va cap aquí. Per tant, no és tant un canvi de cultiu, però sí millor gestió de l'aigua. Per tant, vol dir que no haurem de fer només bat de moro, que potser haurem de fer algo diferent per no usar tanta aigua quan ens convingui no usar-la.
Sí, Europa, d'altra banda, Carles Vicente, hi ha una autèntica revolució en el camp, no? Falten 4 mesos per les eleccions europees i ens pot dir què passa a la pagesia d'Europa?
Bueno, la pagesia d'Europa li passa la mateixa que som nosaltres, que també estem a Europa.
Vull dir, sí, sí, clar.
Vull recordar que ens vam començar a mobilitzar l'abril de l'any 23 pel tema de la burocràcia, i en prou s'ha afegit burocràcia, s'ha afegit sequera, s'ha afegit ecoesquemes de la PAC, s'ha afegit llei de la cadena alimentària. Ens estem mobilitzant com Unió de Pagesos i Unió d'Uniones a nivell d'Estat molt i moltíssim. I la veritat és que està fent oïdes sordes des dels ministeris, als que li pertoquen. Perquè si tenim una PAC com la que tenim, és perquè el ministeri no l'ha defensat prou. I altres organitzacions agràries tampoc. Per tant, comencem a parlar en propietat. I ara tenim mobilitzacions muntades al 13 i al 21 a Madrid, perquè tornarem amb tractors a nivell d'Unió d'Unioners, i el dia 6 també la Unió de Pagesos estarà amb els seus pagesos, perquè són de la Unió, en aquestes mobilitzacions convocades el 6 de febrer.
I Unió de Pagesos, senyor Carles Vicente, també es mobilitza i el dia 13 té previst treure els tractors per tallar autopistes a Catalunya
i, com deia vostè, ara se n'anirà a Madrid a aquesta manifestació. Per tant, tot sobre la difícil situació de la pagesia que es visualitzarà molt a nivell social, oi?
Sí, sí, es visualitzarà molt i no ha de ser per menys. I la gent ha de saber per què hem arribat aquí. Mireu, ahir, avui, ara, fa una estona, vostè deia que demà el ministre ha convocat a les organitzacions agràries a nivell d'estat. La gent ha de saber que no tothom està representat a nivell d'estat. La Unió d'Uniones se li nega la representació, per tant, a Unió de Pagesos se li nega la representació, per això montem mobilitzacions i per això fem alçar la nostra veu. Per tant, hauríem de veure qui representa el sector agrari i de quina manera i en quina força. Perquè si tenim una PAC que encara que tenim gent que no són pagesos professionals cobrant, és perquè el Ministeri no ho ha aprovat. Si tenim una PAC que tenim uns ecoesquemes que no són bons perquè no s'ha fet els estudis objectius que calia, és perquè el Ministeri ho ha aprovat. Si tenim accés de burocràcia, un quadern digital que sí o sí, sense ser obligatori a Europa, aquí se'ns vol imposar, és perquè el Ministeri ho està volent. Per tant, no tot és Europa. El Ministeri també hi té molt a dir. I cal començar a fer polítiques i canviar una mica aquestes sendes que estem portant.
Queda clar. Per tant, aquesta reunió per aquest divendres, vostès consideren que no estan representats. Vaja, que no estan prou representats.
I li faré un spoiler. Vull dir, demà hi haurà un grup de pagesos, una organització que anirà a baix a exigir la seva representativitat davant del ministre.
Sí, sí. En el cas de França portem desenes d'anys que el transport per terra de productes agraris té molts problemes. I ningú li posa fre, quan precisament la Unió Europea es va crear per garantir la lliure circulació de mercaderies. Quina solució hi veu per evitar nous episodis com els que ara tornem a viure? Amb camions abocats per les carreteres, pèrdues de milions per part de transportistes, etc. Sí. Realment hi ha dúmping?
No. El dúmping està, però està amb extramuros, diríem-ho així. Està a l'entrar en fronteres. Aquí tenim Europa que acaba fent uns tractats internacionals. Per tant, moltes de vegades acaben, diguem, que entrin productes fets al Marroc o a Sud-amèrica o a Sud-àfrica amb unes altres condicions. Quines condicions? Les no exigències d'aquí a Europa. Nosaltres tenim les exigències, ells poden usar el nostre mercat perquè tenen un tractat de lliure mercat. Per tant, la clàusula de mirall que es diu que es fiqui ja en funcionament d'una vegada. Per tant, la gent ha de saber que allò no ha contribuït ni amb el benestar social d'Europa, ni amb el seu aigua, ni amb el seu medi ambient, i etc. I que consumir una cosa vol dir una cosa, i consumir l'altra vol dir l'altra. Això és el que està passant. El ministre francès fa demagogia quan diu que la pagesia de l'estat espanyol està usant herbicides o insecticides que allà són prohibits. No és cert. Aquí a Europa hi ha allà un acord que el que està, diguem, registrat a França, si el ministre espanyol ho demana al francès, pot ser usat a Espanya, malgrat no tingui registre. Per tant, això ja és vigent. La pregunta és, si això passa a França, què ha fet el ministre francès? I si això passa a Espanya, que també, què ha fet el ministre espanyol? Per tant, demagògia hauríem de tindre la justa, perquè enganyar la pagesia francesa, igual que no ens agrada que ens enganyin a nosaltres, no s'hauria de fer. No hi ha dúmping entre estats membres, si hi ha dúmping en el producte que ens ve per les fronteres.
Bé, ho hem de deixar aquí i li agraïm que ens hagi atès uns minuts. Sabem que està entre reunions i molta feina aquests dies per defensar precisament la pagesia. Senyor Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos, que vinguin temps millors després d'aquesta etapa de mobilitzacions.
Ho esperem i ho desitgem molt.
Gràcies,
Gràcies.
Bona nit.
Una petita pausa i de seguida les notícies.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I fem el nostre habitual resum de notícies. Comencem dient que Catalunya declara l'emergència per sequera.
aquest divendres per a 6 milions de persones. El consum d'aigua quedarà limitat a un màxim de 200 litres per habitant i dia. Salvador.
La Generalitat activa la darrera fase del pla de sequera del sistema Ter-Llobregat, que proveeix d'aigua les àrees més poblades de Barcelona i Girona.
N'estarem pendents. En els informatius de Ràdio Estel ho hem anat dient, ho han anat dient els nostres companys amb la compareixença aquest matí del president Pere Aragonès. El FROB, d'altra banda, és a dir, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, que és de l'Estat, ha decidit desinvertir el 17,3% que té a CaixaBank.
Sí. A tal fi, el FROB ha adjudicat a la firma britànica STJ Advisors Group el contracte d'assessorament d'aquesta desinversió, que acabarà el 26 de desembre del 2026. És a dir, d'aquí a 2 anys, més o menys. Uh-huh. Qui comprarà aquestes accions, Ignasi? Ho sabrem aviat.
Ho sabrem aviat. No tinc jo la resposta, Salvador. Bé, doncs n'estarem pendents, també. A més, també és notícia que les empreses grans tecnològiques, com ara Google, Microsoft, Apple, Amazon, eBay, etc. i altres, han decidit aprimar les seves plantilles amb una altra onada d'acomiadaments massius. Quina és la causa d'això, Salvador?
Doncs la irrupció de l'intel·ligència artificial, que els hi ha pres una part del mercat tradicional d'aquestes empreses. El mes de gener s'han acomiadat 24.500 treballadors d'aquestes empreses. No obstant, el gener de l'any passat es van acomiadar 90.000 persones, moltes més que aquest any. Ja no hi ha tanta alegria a les empreses tecnològiques, Ignasi.
Certament, certament. Més notícies, anem a altres temes. El Saló Internacional de l'Audiovisual IC ha obert les seves portes a Barcelona amb un increment d'un 30% sobre el de l'any passat i d'un 15% sobre el del 2019, és a dir, abans de la pandèmia, amb un nombre de visitants previstos d'uns 58.000.
Doncs el Saló Internacional dominen les grans pantalles, els sistemes de sol i les potents il·luminacions. Una cosa, Ignasi, han pres una gran presència els expositors xinesos. Ai, ja són aquí.
Sempre arribem a aquest punt, eh? Els xinesos que dominen l'economia mundial, ho hem de dir. Bé, també a la Fira de Barcelona, prop de 300 cellers catalans de totes les denominacions d'origen participaran en la Barcelona Wine Week, del 5 al 7 de febrer, és a dir, ho tenim aquí a tocar, des de dilluns fins dimecres, a Fira de Barcelona, al recinte de Montjuïc.
I és una fira que aquesta vegada posa la vista en la internacionalització, en reivindicar l'excel·lència del producte i en la recuperació de diferents recipients de criants alternatius a la fusta.
La Comissió Europea ha presentat una recomanació per ajudar els estats membres en els seus esforços per prevenir el càncer mitjançant la vacunació.
Se centra particularment a augmentar la taxa de vacunació de dues vacunes clau per a la prevenció d'infeccions víriques que poden provocar el càncer, la del virus del papiloma humà, el VPH, i la del virus de l'hepatitis B, VBH, a més de millorar el seguiment de les taxes de cobertura.
La recomanació s'inscriu en el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, un pilar fonamental de la Unió Europea en salut. Tornem a casa nostra per dir-vos que l'àrea metropolitana de Barcelona multiplicarà per 6 l'energia fotovoltaica en espais públics en 18 mesos.
Sí, la construcció de 146 noves instal·lacions fotovoltaiques durant aquest any i el primer trimestre del 2025 permetrà que tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona tinguin aquests equipaments en algun dels seus edificis d'ús públic. Les noves instal·lacions produiran una quantitat d'energia equivalent al consum de 4.200 llars, que representarà el 4,1% del consum energètic de tots els subministraments municipals.
D'altra banda, Universal Music ha decidit retirar la seva música de TikTok després de la ruptura de les negociacions sobre el pagament, cosa que impediria l'accés de la xarxa social a la música d'estrelles com ara Taylor Swift, The Weeknd i Drake.
Sí, Universal, que és el gegant de la indústria que controla un terç de la música a nivell global, ha mantingut tenses negociacions amb la xinesa TikTok durant l'últim any, segons persones familiaritzades amb l'assumpte.
Doncs la Xina torna a sortir, Salvador. Ho hem de deixar aquí, fins aquí les notícies, fins aquí l'economia en valors. Gràcies, Salvador, i fins la propera, que vagi bé.
Gràcies a tots vosaltres.
Doncs seguim, una pausa i acomiadem el programa.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
arribem al final del nostre Sense Distància d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu la repetició de les 6 del matí, és divendres, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia. També us recordem que Sense Distància es pot trobar a l'Ànima Estel, en aquest canal religiós online, de dilluns a divendres a 8:15 del vespre i a les 12 de la nit. Que vagi bé. Adéu-siau.